guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Ja ha arribat el moment de parlar de medi ambient i de saludar el nostre biòleg de capçalera com és, en Sergi Corral. Bon dia, Sergi.
Bon dia a tothom.
I amb moltes ganes de parlar, perquè bé, jo avui sé el títol que és De la natura a l'hort. Per tant, avui ens n'anem ben bé al camp, eh?
Sí, farem com una mica, fins ara hem fet, doncs hem dedicat més a lo salvatge, diferents vessants, en podríem dir. Avui veurem com interacciona aquesta empremta humana, o la mà de l'home, com s'aprofita precisament del salvatge per, podríem dir, desenvolupar o fer néixer la seva civilització, que a hores d'ara és la que domina, no?
Clar, tot això que ara veiem als camps, en veritat, clar, d'algun lloc sortia, no sortia dels camps, sortia de manera natural.
Exacte. És a dir, totes les plantes que avui en dia veiem cultivada, tots els cultius, tenen el seu origen d'alguna espècie silvestre, de planta silvestre o d'arbre silvestre, que podríem dir que l'home va domesticar al seu dia i va modificar... Primer va domesticar, i quan ho va tenir domesticat, ben apanyadet, ho va modificar per tal de que les seves propietats i la seva producció, ja sabem que la raça humana, el terme producció en tots els sentits, volem més i més i més i més i més, doncs una vegada ho tens domesticat, què fas? N'augmentes la producció. És com els treballadors, si sí. Ho diguéssim així.
Clar, entenc que això va molt lligat en aquella època en què la humanitat va deixar de ser nòmada per ser sedentària.
Evidentment. Aproximadament, podríem dir que l'origen de l'agricultura rau fa uns 11.000 anys.
Carai.
Hem de remuntar bastant enrere, pels vols del neolític d'aquesta edat. S'inicia en diversos punts. Ja veurem que bàsicament n'hi ha dos que s'emporten la palma, per dir-ho així, però podríem dir que és en uns temps similars a Indonèsia, Xina, Amèrica del Sud, Àfrica i Euràsia, tota la zona. És un període que, de la mateixa manera que apareix l'agricultura, apareix també la ramaderia.
Clar, va bastant lligat, no?
Va molt lligat. Deixem de ser caçadors-recol·lectors com els primers humans. Deixem d'anar a caçar mamuts i de recollir fruits del bosc per aprendre a cultivar i, com has dit tu abans, passar com una vida una mica més sedentària, més fixa, en uns assentaments fixes, aproximadament cap als 8.000 anys abans de Crist, i a la zona on es creu que és el Bressol, que és el Pròxim Orient, sobretot tota la zona de Mesopotàmia, la gran zona fèrtil entre aquells rius, entre el Tigris i l'Eufrates.
Mira, la història no és gens el meu fort, ja t'ho diré ara, Sergi, però sempre he trobat impressionant com s'ha pogut arribar a estudiar tot això.
Exacte. Aviam, l'home, això rau de la capacitat observadora de l'home, no? I d'aquesta capacitat de millora i també la capacitat de sobreviure, no? És el que li fa traslladar aquelles plantes o aquelles llavors que ell collia en estal silvestre a plantacions més o menys organitzades, començant, primer de tot, evidentment, van començar pels cereals, per aquestes espècies, aquests gèneres, aquestes famílies de planta que avui en dia segueixen sent la base alimentària de tot el món, en podríem dir.
I tant, doncs què et sembla? Els anem desgranant una mica, aquests cereals i també tots aquests aliments que han sortit de l'or. Mirem una mica, doncs, la seva cronologia.
Molt bé. Mira, començarem primerament pel blat. Emblema, eh? És una...
Essencial.
Podríem dir... Essencial. És una gramínia d'opoàcia, família de les gramínies opoàcies, del gènere. Saps que les plantes, les espècies en general, de plantes i animals, i fongs, també tenen un primer nom en llatí, que és el gènere, i un segon nom, que és l'espècie, no? El gènere, el nom de gènere, és el Triticum, i l'espècie original del qual pertany el blat es diu Triticum dicocoides, o blat almidoner.
Val, i va ser un dels primers cultius aquest.
Exacte, va ser un dels primers cultius que s'inicia a l'antiga Mesopotàmia cap als 6.700 abans de Crist. Déu-n'hi-do.
Carai, sí, avui sí que fem un gran viatge enrere, eh, Sergi?
Oh, i tant! Actualment podem dir que se'n cultiven fins a 24 espècies diferents de blat arreu del món. Aquí entra en joc la modificació i l'augment de la producció, aquell que comentàvem abans. Mm. I és la base d'uns dels productes essencials, com és el cas de la farina.
Home, doncs sí, amb la farina es fa el pa, clar, és tot el que deies, aquesta modificació d'aquest cereal, que bé, no és només el blat, és un dels grans cereals, però en tenim d'altres que també tenen molta importància en la nostra alimentació.
Oh, i tant, en el cas del blat, en el món anualment es produeixen 713 milions de tones de blat.
Wow.
Aquesta és la producció agrícola del blat.
I és però bé, molt perquè el blat no pesa gaire.
El blat no pesa gaire. Ara bé, hi ha un cereal que encara se'n produeix, un parell que encara se'n produeixen més. El primer d'aquests és el blat de moro, o el panís. També és una gramínia, també és una poàcia, en aquest cas del gènere Thea, i amb origen completament diferent. Si aquest blat el trobàvem amb origen euroasiàtic, aquí ens hem d'anar a Centreamèrica, a Mèxic.
Ah, mira.
Clar, a Centreamèrica. Aleshores, hi ha diverses teories, hi ha diverses línies d'investigació sobre l'origen de l'espècie cultivada. Diu que, en principi, es tractaria d'una subespècie del propi blat de moro, o sigui, del Thea meis, que és aquesta espècie original, la qual hi ha hagut una sèrie d'hibridacions i modificacions pel mig. L'origen d'aquesta espècie es trobaria a la vora del riu Balsas, a Mèxic. Això està a Mèxic.
Uh-huh.
I el seu cultiu es remunta a 7.000 anys abans de Crist, sobretot per tota la cultura azteca i inca, en aquest cas.
Per tant, va aparèixer una mica més abans el blat de moro que el blat en si.
Exacte. I la producció anual al món és més gran que la del blat. Es calcula que es produeix anualment 1.000 milions de tones.
Carai, entre el Delta de l'Ebre i aquí a Pals segur que fem una gran part d'aquestes. Què et sembla?
Sí. Completarem el triangle dels cereals, de l'alimentació bàsica del món, en aquest cas traslladant-los cap a l'Orient. I si ens traslladem cap a l'Orient, hem d'anomenar l'arròs.
Com no? Home, és un dels cereals per excel·lència, clar i tant.
Exacte. Alimenta moltíssima població del món. És una altra gramínia, pertany a la mateixa família que tots aquests cereals. En aquest cas és del gènere Oryza. I concretament l'espècie Oryza sativa. Sativa ja indica, ja vol dir cultivat en llatí. Per tant, és una espècie que ja existia en un entorn silvestre prèviament, però que es comença a cultivar a Àsia fa uns 6.000 anys abans de Crist.
Carai.
I amb una altra espècie paral·lela a l'Àfrica, que també va començar un altre passant del cultiu de l'arròs, que en aquest cas seria l'Oryza glabèrrima, que és una altra espècie. No? La producció de l'arròs es situa al vell mig del blat i del blat de moro. Anualment, en el món, es produeixen 745 milions de tones.
Home, són moltes grans quantitats, i com bé deies, l'arròs, per exemple, jo ara pensava en tot el món més japonès, per exemple, aquí sí. Tenim les paelles, no? Cadascú l'ha fet a su manera, però
sí, clar,
és element essencial, i molts països més subdesenvolupats sobreviuen moltes vegades a través d'aquest cereal, de l'arròs.
Evidentment. És font d'aliment de molts i molts i molts i molts milions de persones, mils de milions. Diria jo, perquè, clar, si hem d'agafar tota la població eurasiàtica, que sí, és ja la més densa del món, no? La més important del món, doncs imagina't. Ara canviem de terç, Cristina, deixem les gramínies, deixem els cereals, per dir-ho així, i ens anem cap a una altra família també molt important de vegetals i de cultius. Primer de tot, ens anem cap a la patata.
Home, és la reina, eh? I mira, diuen, almenys la Trinca deia que l'home ve de la patata. O sigui que...
Això mateix. Això mateix. Segurament, sí, podríem dir que l'home ve de la patata, però de la patata segurament ve també, junt amb el blat de moro, molta part de l'alimentació, en aquest cas, d'Amèrica del Sud, que és d'on és originària. El seu nom científic és Solanum tuberosum. L'espècie, que sigui tuberosum, ja indica moltes coses. La primera cosa que indica és que és un tubercle, que nosaltres ens mengem el tubercle. És un engruixament, un eixamplament d'aquesta arrel de la planta que és el que consumim. Pertany a la família de les solanàcies. Quedeu-vos amb aquest nom, les solanàcies, perquè és una família molt important. I té el seu origen a l'altiplà de Perú i Bolívia, al voltant del llac Titicaca. Això ens hem de remuntar encara més antic, eh, Cris? Ens hem de remuntar cap a l'any 8.000 abans de Crist.
Home, per tant, és doncs de bé, passa per davant de tots aquests cereals que hem mencionat abans.
Oh, i tant. I amb l'afegit que és una planta adaptada a l'alçada, ja que pot néixer, o sigui, es pot cultivar, millor dit, a alçades superiors als 4.000 metres sobre el nivell del mar.
Clar, això dona moltes més possibilitats.
Exacte, dona més possibilitats a aquelles poblacions, sobretot de l'altiplà dels Andes, que viuen en aquestes alçades, i hi ha un sol generalment no gaire fèrtil per les pròpies condicions climàtiques de la zona. També, com altres cultius, com veurem, hem de dir que els exploradors espanyols la van introduir a Europa entre el segle XV i el segle XVI.
Clar, això passa, eh? Aliments tradicionals d'un país o de l'altre, en el moment en què ens comencem a moure, és quan podem, doncs, exportar, no? Aquí comença a néixer la importació-exportació.
Ah, evidentment, el comerç, en podríem dir. I amb l'arròs també va passar una cosa similar, en aquest cas de l'entorn asiàtic, tota la ruta de les espècies, que també bàsicament era un comerç de plantes o de productes vegetals, doncs imagina't tot el que hi havia al llarg del comerç de tots aquests aliments.
Doncs la patata, la reina de les hortalisses, però no és l'única.
No, ara anem cap a una de color més vermell. Deixem les arrels, ara sí que anem cap a un fruit, i anem cap a la tomata.
Això m'ha agradat, eh? Perquè has dit que és un fruit, eh? Que molta gent desconeix que la tomata és una fruita.
Exacte, la tomata és una fruita. I pertany a la mateixa família de les solanàcies. La mateixa família que la patata. I la mateixa família que l'albergínia.
Val, per això deies que ja estiguéssim atents, eh?
Ah, exacte! Que estiguéssim atents a la família, perquè aquesta família també té molts productes de l'horta, però també diré que és una família una mica peculiar, perquè també té moltes altres plantes que són tòxiques, inclús mortals, i altres que es fan servir fins i tot per drogues. O sigui, és una família de plantes una miqueta especial.
Variada, una família variada, eh?
Variada. La tomata prové de l'ancestre silvestre que tenia el nom de Solanum lycopersicum. No té res a veure amb Pèrsia, en aquest cas, enganya el nom específic. I es tracta també d'una planta d'origen sud-americà, associada als Andes i a l'Amèrica Central, és a dir, a Xile, Perú, Equador i Mèxic. En aquest cas, el cultiu és una mica més recent dintre de l'antiguitat, eh? I ens anirien cap als 2.600 anys abans de Crist. Això, la teoria diu que com les tomates, per exemple, o aquesta família de plantes en un estat més verdós, no tan madur, sí que té certa toxicitat, doncs això segurament hauria costat una miqueta més de domesticar.
De trobar aquell punt, eh? Clar, nosaltres ara ja hi estem molt acostumats, molt avesats, però clar, ells havien de provar-ho, a veure quan allò anava bé, si sortia o no sortia, quan s'havia de menjar, no deixar-la passar, clar, deu haver estat tot un procés això al llarg de la història.
Un procés d'aprenentatge, d'assaig-error, el que passa que l'error en aquests casos moltes vegades duria ser fatal.
Molt bé, i acabem amb la darrera.
Sí, anem amb la darrera, diria que és l'emblema de la Mediterrània. Parlem de l'olivera.
Home, doncs sí, sí que ho és, sí.
Té el seu origen al Pròxim Orient, aproximadament entre el Caucas, Síria, Líban, en podríem dir. El seu nom de l'espècie complet, que és una miqueta més llarg, és Olea europaea, subespècie europaea.
Uf, val.
Val?
No entès mai perquè els hi posen noms tan complicats, la veritat.
Mira, et donaré una primera explicació. Perquè hi ha una altra subespècie, que en aquest cas és la silvestris, Olea europaea, subespècie o varietat silvestris, que en aquest cas és l'ullastre, podríem dir que és l'olivera borda, la que creix en estat salvatge, però que aquest és una miqueta més peculiar, ja que les dues subespècies, en podríem dir, són compatibles, i a l'ullastre, que és l'espècie silvestre, li ha donat característiques de resistència a l'olivera cultivada. Resistència, sobretot, en aquest cas, a les adversitats mediterrànies, per exemple, a les sequeres, aquest clima més abrupte.
Sí.
Val? El cultiu de l'olivera data del 4.000 anys abans de Crist, aproximadament, i la introducció aquí a la península ibèrica va venir de la mà dels grecs i fenicis entre 2.000 i 2.500 anys abans de Crist.
Jo és que quan em parles d'aquestes dates, clar, dius, ostres, estem vivint ara, segle XXI, clar, estem parlant de molt i molt enrere, per tant, l'agricultura, un tema molt i molt important i que ha fet, doncs, que això, que la societat sigui on està a dia d'avui, que es pugui establir en un lloc concret.
Això mateix, és clar, és la font d'alimentació, és la base de tot, en podríem dir. També curiós, de les oliveres, en aquest cas, per acabar aquesta espècie, és un arbre molt i molt i molt longeu, dels més longeus de la Terra, en podríem dir, junt amb alguns pins d'Amèrica, d'aquelles muntanyes rocalloses que també viatjàvem l'altre dia, i d'altres espècies com el teix, que aquesta és més propera també, o alguna sabina. L'olivera pot viure més de 2.000 anys.
Carai, doncs és una bona inversió, Sergi, plantar una olivera.
Sí, en tens per moltes generacions, ho podríem dir, si la cuides bé.
Sí, tant. Doncs bé, aquest tema d'avui, que avui ens volíem endinsar més en el món de l'or, de conèixer aquesta agricultura, de la importància que va tenir en la petjada de la història i precisament doncs, a conèixer aquestes espècies que nosaltres, doncs, bé, ara ja els nens diguéssim que estan acostumats a que els tomàquets estan a la botiga, eh? Després ja fan el procediment d'entendre que van al camp i aquí hem volgut anar molt i molt més enrere, bé, anys i mils anys enrere per conèixer doncs, aquest inici de l'agricultura. Sergi, com sempre, molt interessant, ens encanta aprendre al teu costat. I mira, segurament la gent es mirarà el blat, les tomates i les patates d'una altra manera.
Segurament que sí. Segurament, almenys quan vagi a comprar, sabrà més coses. Espero que no li digui a la verdolera de torn si el tomàquet que compra té 2.000 o 4.000 anys. No és el cas.
Esperem que no, perquè pobret estaria podrit, no? L'ús següent. Sergi Corral, com sempre, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies i ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, a reveure, a cuidar-se molt.